11:12, tercera hora del Sant Cugat a fons, última tertúlia esportiva de l'any 2012 amb Jesús Galindo, cap de la secció de futbol de Mundo Deportivo, molt bon dia.
Bon dia.
Amb Joan Carles Galofré, cap de premsa de la penya blaugrana Sant Cugat, bon dia.
Molt bon dia.
I amb Mique Molina, el president de la penya catalana Manchester United 1839, molt bon dia.
Bon dia.
Avui, si us sembla, obrim parlant de bàsquet, que no ho hem fet cap dia. I el motiu, jo crec que ho mereix, com és el partidàs de Navarro ahir, 33 punts, 44 de valoració, millor jugador, per tant, de la jornada. I, a més, avui ens acompanya, ho dèiem abans, Albert Prat, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Un vell conegut d'aquest programa, qui va ser durant la temporada passada, Albert, no?
Sí.
Productor, locutor, encarregat d'unitats mòbils, una mica de tot, com fem aquí tots.
Sí, una mica de tot, sempre polivalent.
No sé si vau veure el partit, la gent que sou aquí a l'estudi amb mi ahir, el Jesús em diu que aixecant el cap,
aixecant el cap mentre treballava.
L'Albert, que ha jugat molts anys a bàsquet i que en sap per tant una estona, ahir em comentava que l'Orbeck i el ritme del partit serien importants finalment, però Albert, això no es va acabar de complir potser, o sí?
No, bé, el més important és que l'Orbeck aquest any no està complint. Des que va signar la renovació l'any passat semblava que havia de marxar, al final el Barça es va assegurar la renovació del que era el millor 4 d'Europa, i aquest any la veritat és que més per problemes físics que per una altra cosa està molt fluix. I el ritme del partit més que res perquè el Madrid aquest any està pràcticament imparable, està fent un joc en atac molt fluid, i el que busca sobretot són partits amb molts intercanvis cistelles, amb molts punts. Si el Barça se li marxava, de fet va ser un partit amb molta anotació, però el ritme del partit no es va trencar en cap moment. El Madrid va fer un parell de contraatacs en tot el partit, això era el que havia d'evitar el Barça, que Sergio, que Llull, que Rudi corressin. I esclar, evidentment, si tens un senyor que llença 13 vegades i n'anota 12, doncs sempre va més gran cosa.
Exacte, anem al gra. Joan Carles Navarro, el millor partit, podríem dir, que ha fet des que és el Barça, o dels millors, segur?
Home, jo m'atreviria a dir que és la millor actuació individual que he vist mai en el bàsquet europeu, amb diferència. Evidentment, s'hi ha de treure el fet de que és un partit de temporada regular, que on sempre hi ha menys intensitat que en un play-off o en un top 16 de l'Eurolliga, en un partit d'aquesta mena. Però és una actuació, és que és imparable, directament. El moment en què li clava un triple de 9 metres a la cara de Carroll ja és psicològicament, és una bomba per qualsevol equip. Pensa que tu has estat defensant bé, que tens l'estrella de l'equip lluny de la cistella, va, s'aixeca i te la clava. Això ha d'enfonsar qualsevol equip.
Per tant, és comprensible, no? Tot el que ahir era després del partit, felicitacions a Joan Carles Navarro, entès com una actuació, com dius tu ara, individual, memorable, que passarà a la història.
Home, jo crec que això s'ha de guardar, és un partit per guardar a les videoteques de l'aficionat al bàsquet. També és veritat que s'havia dit molt aquesta temporada que havia passat el millor de Navarro, que mai es tornaria a veure el Navarro que s'havia vist, per exemple, a l'Eurobàsquet del 2011, amb els 35 punts de Macedònia, etc. I aquí ha tancat la porta davant de molta gent, Navarro.
I Albert, tornant al resultat, 96-89, finalment, per tant, es compleix una mica doncs aquest pronòstic d'un joc fluid per part del Real Madrid, però també per part del Barça, la notació molt alta.
Sí, home, és difícil que no hi hagi molts punts en un partit contra el Madrid. És un equip que juga moltes possessions, no se l'allarga molt, sobretot perquè mou molt bé la pilota i per tant té posicions clares de llançament al principi de possessió. No necessita potser votar tant com el Barça, que ahir li va costar, es veia que li costava més, però al final la pilota entrava, bé, bàsicament perquè li donaven el número 11 i la pilota entrava. Per tant, sempre és més senzill. També és veritat que l'altre referent del partit que havia de ser pel Barça, com era Michael, va fer 3 faltes molt d'hora, i per tant va quedar apartat del partit en certa manera, però clar, si tens a Navarro no tant 33 punts, doncs és més senzill.
I ara què, Albert? Perquè com deies, això és un partit de Lliga regular, molt important era prop al Barça, perquè estava en perill, i encara ho està, de fet, la seva participació a la Copa. El Madrid és una altra història, fins ara estava intractable, ho havia guanyat tot.
Home, també, clar, posa't en la pell del Madrid, el quart, el Palau Blaugrana, estàs una miqueta lluny, evidentment, no hi poses tot el que hauries de posar perquè no t'estàs jugant res. El Barça, a veure, Navarro va dir ahir que amb unes declaracions una mica reveladores que deia que en l'última setmana havien treballat bé, com diguem-ne volem dir que la resta de l'any la cosa no estava anant. Hi ha alguna cosa que no sabem que no acaba de funcionar bé i que fa que en partits teòricament fàcils el Barça relaxi i acabi perdent com a Gran Canària, que va ser bastant, bastant lamentable.
Jesús, des de Mundo Deportivo, no sabeu per on poden anar aquesta cosa que no acaba de rutllar?
Pues la veritat és que no, però sí que té raó de que el que ha passat aquesta temporada amb el Barça, amb el començament que ha tingut de Lliga i així, tampoc és normal, no entra dintre de la normalitat. Sí que es pot parlar, a veure, com passa amb tots els equips, que arriba un moment que un equip està com saturat i que necessita desencallar-se, sigui a nivell de començar una renovació o que sigui. Però que pot haver-hi alguna cosa? Sí, pot haver-hi, però saber no se sap.
Albert, de fet, contra el Fenerbahçe va ser que es va guanyar l'últim dia.
De fet, el Fenerbahçe és un dels cocos d'Europa, és una de les millors plantilles de l'Eurolliga. Jo crec que la clau, sobretot, és que aquest any els triples no entren. El Barça està trobant molts problemes per obrir les defenses des de fora, i això, evidentment, fa que ni l'Orbeck ni Tomic tinguin prou espai, i el Barça es va enganxant, va buscant, diguem-ne, no pot fer el joc fluid que feia en altres temporades, i això fa que hagin d'anar a marcadors més baixos, on la veritat és que l'atzar hi juga més, perquè el Barça no seria el Panathinaikos de Diamantidis, que tots els finals ajustats els guanyava tots. I es té més problemes perquè no és un equip amb tanta experiència, potser ni tanta facilitat per tancar marcadors.
Algú vol fer algun apunt més respecte a l'exhibició de Navarro o al partit en si?
Home, jo em sumo a la satisfacció del partit, però el contrapunt és que si per guanyar el Real Madrid hem de tenir el millor partit del Navarro, a mi això em fa, com a mínim, tenir un punt de poc pels propers partits, no? O sigui, només podem guanyar el Madrid si el Navarro fa el millor partit de la història. Bueno, és per pensar-s'ho això, no?
I tu, Miquel, no sé si el vas veure al partit.
No, el vaig veure, estava estudiant. No sé què
és el que toca, no són les dates.
Però sí que, a veure, m'agrada el bàsquet, no cap, però no sóc seguidor així de veure-ho cada dia, però el que suposo que és més la por que allà, si depenent sempre d'algun jugador, com en aquest cas el Navarro, que pel que he anat sentit les altres setmanes sempre està lesionat, doncs és agafar-se una miqueta dels dits.
Parlarem ara de futbol, parlarem del Barça espanyol que arriba el dia de Reis. No sé si et vols quedar, Albert, o t'acomiadem.
Em sembla que jo ja he fet la contribució que havia de fer.
Albert, doncs moltíssimes gràcies. Des de Terol, no?
Sí, des de Terol, exacte.
Perfecte. Bones festes. Bé, el que queda de festes...
Bon any
ja. D'acord? Doncs vinga, ja se'ns ha acomiadat l'Albert, ràpid ell. Parlem del partit, anava a dir del derbi. Bé, derbi, ja no sé si és derbi això, perquè des que l'Espanyol és a Cornellà...
Això és molt la Porta.
La Porta ja va fer, sí, el comentari que era un derbi metropolità. En tot cas, seguirem mantenint la paraula derbi quan arriba un Barça-Espanyol, com és aquest cas, dia de Reis, dia 6 de gener a les 7 de la tarda. Per què no? Deia a les últimes hores Raül Baena, donar la sorpresa, com ja van fer el Bernabéu, on van aconseguir un empat i sumar un puntet.
Home, jo crec que ho tenen més difícil que el Bernabéu. No ja perquè sigui el Barça així, sinó per la situació dels equips. Vull dir, el Madrid està en un moment convuls totalment i esportivament una mica que no saben per on van i barallant-se per dins i així, i el Barça està en un moment total d'eufòria i que les coses surten... És que li surt tot bé, aleshores... A veure, la situació és diferent. Jo crec que l'Espanyol ho té més difícil de donar la sorpresa al Camp Nou que al Bernabéu. Tot i així, amb el futbol mai se sap. La sorpresa sempre s'ha de deixar aquesta porta oberta. És una porta que queda oberta, però jo ho veig difícil. Jo veig difícil que el Barça en aquest moment falli davant d'un equip així. Pot fallar altres partits, però davant d'un Espanyol... No hi ha per la debilitat que té l'equip al rival, que en aquest moment hem de reconèixer que encara que sembla que està reaccionant, és un equip dèbil... Ja no per això, sinó perquè, a veure, veig un Barça molt segur. És el que deia fa la setmana passada, em sembla que era, veig un Barça molt segur i que és difícil que tingui una ensopegada. Vull dir, pot perdre un partit, sí, però una ensopegada i amb la gent que té un derbi tot, ho veig difícil.
Pel Jesús, per tant, té l'Espanyol, si no cap, molt poques opcions.
Molt poques, jo crec que molt poques.
Per Joan Carles Galofré...
A priori estic d'acord també, el que passa és que en un derbi sempre hi ha un plus de diferent, no? Aquí també hem d'afegir el tema de que el partit després de l'aturada no sabem com reaccionen els jugadors, no? Potser, doncs, i això sabem que sempre afecta, no? Amb aquestes coses i sent un derbi que a l'Aguirre segur que li donarà un plus de motivació i de força als seus jugadors, i el Barça també, tenint en compte doncs, que té una, un coixí molt important de punts sobre el segon i els altres participants, la veritat és que a priori, en condicions normals, segur que el Barça podrà guanyar, però sempre hem de tenir un respecte i esperar bé què passa durant l'encontre.
No, és que has dit tu la paraula, vull dir, que el Barça aquest, jo crec que una de les coses que fa que no falli és que té molt respecte al rival.
Sí, sí.
Està jugant, encara que arrasi amb un equip, està jugant amb un respecte, no està jugant amb una prepotència. Que això, no, això també és un plus de seguretat.
Sí, sí.
És un plus de seguretat també que dona l'equip.
I a més, jo amb el que estic molt tranquil és veure com en Messi, al minut 80, guanyant 25-0, recupera una pilota en defensa. Això a mi, jo, mentre que vegi això, jo estic tranquil. Vull dir, perquè això ho diu tot el Barça. La modèstia absoluta del millor jugador del món i que tots els companys seus ho saben i veuen com al minut 80 està el Messi lluitant com si fos al minut 1 i perdent 25, o sigui, és impressionant. I això, aquesta seguretat i el bon joc, evidentment, que desplega el Barça, doncs a priori la quiniela doncs, hauríem de posar un 1, no? Però bueno, sempre en respecte i a veure què passa.
Bé, crec que fa setmanes també parlaves de la mentalitat dels equips, en aquest cas, sí. Últimament el Barça està en una mentalitat d'estar pel partit, o sigui, és molt difícil que el rival el tregui fora del partit, ja sigui amb queixes, amb protestes, que es vegi algun jugador que ja va perdut i que ja no veu ni la pilota. Jo crec que això el Barça ara no ho està tenint i llavors ho té molt fàcil en aquest sentit, perquè també és un espanyol dèbil, sí, a la guerra també quan va entrar... busca més estabilitzar la defensa i si marquem ja marcarem, però és que amb el Barça si li dones la pilota començarà a fer com l'embol de banda a banda i alguna xutarà en aquest sentit.
I a més, alguna xutarà, i és que un dels canvis que ha fet el Vilanova aquest any és que el Barça xuta des de fora de l'àrea. Ja no és només entrar fins a dins, sinó que xuta des de fora de l'àrea.
Que això és el que molt reclamàvem, eh?
Això és el que reclamava moltíssima gent.
Creus que és una variant més de Vilanova? Les bandes i el xut des de fora?
És una de les variants. És una de les variants que ha introduït ell. El que sempre hem dit aquí a la tertúlia, de que és un tècnic que ha sapigut no deixar un equip tan estàtic, sinó que té variabilitats, que té moltes variables durant un mateix partit, i una de les que té és aquesta, que xuta des de fora de l'àrea, que això no ho feia el Barça de Guardiola.
I xuta bé.
I xuta bé.
Per cert, m'han dit que Deco ha fet declaracions en contra de Guardiola, una mica de rancor per part de...
No l'has sentit, la veritat.
D'aquest jugador dient que no ha portat res al Barça, no, Joan Carles?
Sí, sí, he sentit aquest matí, sí, sí, que Guardiola no ha descobert res, que... Bueno, en fi, es veu un punt aquí de rancúnia i de... I una mica s'entén, no?, perquè com que no va sortir gaire bé...
Ronaldinho, Deco i Eto'o van sortir tots tres...
Sí, de festa i després van sortir...
De festa i després del club, exacte.
Sí, sí, és
el no sé si algun mes havia...
De festa.
Potser algun mes va sortir de festa, però aquests tres van sortir del club.
El Ronaldinho no ha parlat mai malament.
No, i l'Eto'o ho ha fet...
L'Eto'o algun cop, però també ha parlat...
A vegades, sí. Sí, sí, sí. Sí. L'Eto'o en té una de cada.
Però el dia millor que estigui callat, perquè...
No,
potser té més de callar que no de parlar, vull dir.
Escolteu, com creieu que arribarà el Barça amb aquestes festes pel mig? Penseu que Tito mantindrà l'onze inicial dels últims dies, que tornarà a deixar Villa a la banqueta? Hi ha cas Villa?
Cas Villa. Jo és que, bueno, ja ho he dit aquí també més d'una vegada, és que jo no ho entenc. Jo no entenc que l'Alexis sigui titular reconeixent que l'Alexis és un bon jugador i el Villa no. És algo que no entenc. No ho entenc, la veritat. No ho entenc i estic en desacord.
Jo en canvi soc més d'Alexis.
No, jo no. Jo, a veure, entenc. Jo és que l'Alexis no parlo de que sigui mal jugador, eh? I també reconec que arrossega molt a la defensa, que obre una mica el joc i així, també ho reconec. Reconec els seus mèrits. Però li falta aquell plus, a veure... estant a l'Alexis és apostar-ho tot pràcticament als gols del Villa i ara actualment que venen gols des de fora de l'àrea estant al... del Villa, perdó, del Messi, Messi. Estant al Villa, a part dels gols del Messi, jo crec que arribarien els gols de Villa perquè és un que també té més definició.
També pels defenses, en aquest sentit, no dir, hòstia, tinc que cobrir l'Alexis, també... tinc el Villa i el Messi a l'altra banda. El Villa té una
que sap que si
estan
amb el Messi, que el Villa s'hi entra.
Exacte.
I l'Alexis no acaba de tindre aquesta definició i jo hi reconec que és un bon jugador i reconec els seus mèrits dins de l'equip, eh? Perquè està fent una bona feina, encara que a vegades el critiquem i jo mateix l'he criticat, però després ho analitzes fredament i veus, bueno, fa feina, fa molta
jo
feina,
però amb els místers i... però... jo me'n recordo, el Messi també deia al principi que no tenia gol, eh? El Messi deia al principi, és que aquest xaval no té gol, vull dir que jo
no, quan arribava al primer equip no arribava com a golejador,
no, exacte, vull dir...
Home, potser el Tito, perquè així no discutiu, fa ficar el teio i ja està i acaben avant.
Pues escolta, tampoc és mala idea, eh?
De fet és bo, no?
Que quan va... surt dona resultat,
sí,
eh?
Sí.
Que l'afició ens estem dividint en certa manera, si som més partidaris de Villa que d'Alexis, això també ens demostra que tenim plantilla per donar i per vendre, que tenim jugadors que poden entrar en qualsevol moment, donar la talla, digue-li Thiago, per exemple, també, que surt d'una lesió, poc a poc va agafant minuts i sembla que torna recuperat al 100%.
Però sí, també és el cap de... El Thiago, si li dius, mira, estaràs a la banqueta i tindrà ja una altra manera de pensar, dir, bueno, aniré entrant, en canvi el Villa... titular a la selecció, el València ha sigut una icona, els centres a la banqueta, no sé fins a quin punt sí, acceptarà.
Però a veure, això, que passi això és veritat, però jo no crec que hi hagi cas Villa. Vull dir, el cas Villa, que s'està parlant de cas Villa i així, s'està parlant des de la premsa de Madrid, sobretot, que estan buscant a veure on troben un merder dins del Barça perquè volen molt homogeni. Jo no crec que sigui un cas Villa. És un que pot haver-hi en el futur de dir, bueno, si estic en aquesta situació prefereixo marxar. Sí, però no crec que això es pugui parlar un cas. No és una cosa de conflicte. No és que el Villa estigui a la banqueta perquè està castigat perquè no li cau bé amb el Tito Vilanova.
No.
Sinó perquè el Tito Vilanova creu en aquest moment que és millor aquesta altra aposta.
I el Villa entès molt bé el rol en el que està, sap callar, sap quin és el que ha de fer. Vull dir que tot això ajuda també a que no hi hagi cas Villa, perquè no crec que hi hagi.
Però un cas pot ser, quan es pot parlar d'un cas, si dius, escolta, a veure, jo et deixo tu la banqueta perquè és que no em serveixes per res.
Sí.
Clar, no és el cas aquest.
O per conducta,
o per qualsevol conflicte. Llavors sí que es pot parlar que hi ha un cas, ara. Sí. Vull dir que és per una situació... que esportiva, que tu consideres que aquest pues, t'obre més la banda, s'arrossega més a la defensa i això dona més llibertat al Messi i així, però bueno, és la seva aposta i s'ha de respectar, però això no crec que sigui un conflicte dins de la plantilla.
De moment va donant resultats.
Clar, que des de Madrid s'empenyi, ni ho diuen a diari, el cas Villa i així.
És que tenim tants bons jugadors que és que lo difícil és escollir quin és dels millors, quin és el millor, en quines millors condicions està físiques, mentals, clar, sempre hi ha partidaris d'un de l'altre.
I és això, i és que més que dius tu, tens bons jugadors, és que treus el Tello i et funciona bé. Agafes el Deulofeu un dia i et funciona bé. I dius, és que aquest sí que està al primer equip, sí, vale, però aquí seus, aquí treus. És difícil.
El que jo que esteu dient, que a més els altres medis intentem inventar el cas Villa, també que van intentar dir que estaven enfadats Villa i Messi, i la gent ha buscat desequilibrar la plantilla. Jo crec que és més, com dieu, situació de que el tècnic diu, mira, per aquest partit prefereixo que juguem així, i el rol el té bastant acceptat el Villa, però jo tinc el dubte fins a quin punt
no li agradi, evidentment que no li agradarà, i si veu que té l'oportunitat de jugar a un altre lloc i la situació es prolonga, doncs segurament voldrà marxar. I és lògic, i és respectable.
I però... és que és bo, a més. Cap jugador s'ha de conformar amb estar a la banqueta.
Evident.
Va, és que si no, no...
Evident.
Escolteu, parlem sovint de la primera divisió, també ho fem de la segona. Baixem avui fins a segona B. El Gimnàstic de Tarragona no està fent la millor temporada, 16 la classificació, i precisament els motius els volem preguntar a un jugador d'aquest conjunt, David Aro Iniesta, futbolista català del Gimnàstic de Tarragona. Molt bon dia, David.
Hola, bon dia.
Com s'explica que el Gimnàstic de Tarragona ocupi una posició tan baixa en la taula classificatòria de la segona divisió B?
Mira, una pregunta que ens estem repetint sempre a tots i costa de trobar explicació, però bueno, sempre. És un equip nou, tot fet nou per pujar, amb les aspiracions molt altes, i no es va començar bé, llavors això s'ha anat fent una bola. I ara, pues, ara faran fora gent i volen intentar revertir la situació, però no serà fàcil.
Es farà fora gent, de fet es va començar ja per l'entrenador Kiko Ramírez i va entrar Javi Salamero, i també hi ha hagut algun moviment a la davantera, que ara comentarem. Potser els empats també, David, nou empats.
Sí, no ens guanyen tampoc els equips, però no acabem nosaltres guanyar, és una categoria molt igualada, i ens falta això, un puntet més per aquests empats es converteixin en victòries.
Què tal amb Javi Salamero, que agafava el relleu de Kiko Ramírez a l'octubre?
Bé, si totes anaven bé les coses, a intentar canviar la dinàmica, sembla que va aconseguir per moments, però al final no estem acabant tampoc de rellençar-nos.
Falta conjuntura, per tant, diries, en l'equip, en un equip que ha tingut molts fitxatges?
Sí, a més, no és complicat, són equip tot nou, la manera de jugar, després canvies d'entrenador i també canvies la manera de jugar... No està fent any fàcil, però bueno, és això, haver-hi les aspiracions tan altes des del principi ja no només en casi cap al playoff, sinó guanyar la Lliga i estar avall, pues està costant molt.
De fet, el David és un d'aquests fitxatges i ara, com dèiem, ho reforceu amb Jesús Pereira, un davanter que arriba procedent del Club Atlètic Balears. Entenc que tota ajuda és benvinguda per sortir d'aquest sotrac.
Sí, està clar que tot el que sigui intentar canviar alguna cosa, pues, si és per millorar, encantats. I a veure si això ho aconseguim.
Com esteu veient els jugadors, la reacció del públic a la situació que està travessant l'equip? No sé si hi ha alguna conjura al vestidor perquè les coses canviïn aquesta segona volta, David.
Bueno, està clar que portem temps dient que hem d'encadar a victòries, que això enganxarà el públic, però tampoc ho estem entenent. El públic pues, està portant bastant bé, perquè la situació està, encara cada cap de setmana hi ha 2.000 persones i tampoc ens podem queixar, ells els que ens podem queixar.
Pròxima seta el dia de Reis, dia 6, a les 6 al nou estadi, contra l'Alcoià, que és el partit que tanca la primera volta.
Allà a l'Alcoià no juguem, sí, tan complicat i l'equip d'estar a dalt, ex-segona com nosaltres, ells els estan sortint millor les coses i a veure com comencem l'any.
Exacte, visiteu l'Alcoià i després visiteu també el València a Mestalla, per tant dues sortides ara.
Jo vaig sortir de seguides, intentar rascar punts i després tenim tres partits de casa seguits, que aquí és on ens hem de rellençar, si no ja serà molt complicat.
No sé, David, si ets de girar la vista enrere.
Perdona?
Dic, no sé si ets de girar la vista enrere. Comento perquè tu vens de l'Hospitalet, sí. Vens del Prat, l'Hospitalet ara mateix és tercer, el Prat és sisè, o si això és una cosa ja que queda enrere i que ara t'ha fet arribar fins al Nàstic.
Una cosa que queda enrere, en el seu moment, a principi de temporada, bueno, primer vaig decidir marxar al Prat a l'Hospitalet, que va ser una cosa bona, i aquest final d'any també vaig marxar a l'Hospitalet per intentar aconseguir una cosa bona que considerava que era un pas endavant a un club com el Nàstic, que era un club gran. Ara, pues, m'alegro que els hi vagin bé les coses, i aquí tractar d'estar amb ells.
De fet, no ets l'únic que ha acabat a les files del Nàstic, Lucas Viale, central, també jugava amb tu la temporada passada, David, tots dos ara sou a les files d'un històric com és el Nàstic i que si mirem la temporada 2006-2007 estava a primera divisió. Això fa que ara la situació, setzè la classificació de segona B, doncs sigui preocupant.
Sí, lo dic, al principi d'any tots hem vingut aquí venint això en un equip gran amb aspiracions i al moment no ho estava aconseguint, però està clar que segueix sent un equip gran i per això hem acabat tots els jugadors aquí.
Perilla la posició, la setzena posició, o creus que es pot caure més avall, David, o que a la segona volta vindran els resultats?
Bueno, esperem que tinguin els resultats. Tot i fer-ho ha estat malament aquesta primera volta, doncs les posicions de l'ascens, i doncs això ens ha de dir que només que ho fem una mica millor, doncs pujarem, anirem cap amunt i lluitarem per coses més boniques.
Escolta, com portes tu el tema de lesions musculars aquesta temporada, que l'any passat a les files de l'Hospitalet no et van acabar de respectar?
Però ja està bastant content, no m'han caigut cap i toco fusta que segueixi així. Treballant cada dia ja estic treballant en això, en estar bé muscularment, perquè l'any passat sí que és veritat que vaig començar molt bé, però em van paralitzar bastant.
Avui al Sant Quatafons, 31 de desembre, estem recordant en alguns moments l'any 2012. No sé si per tu, però el record més bonic de la teva curta trajectòria futbolística recau amb l'Hospitalet o no, i a finals del 2011, David, amb l'eliminatòria de setzens contra el Barça.
Home, segurament va ser el moment més bonic allà, classificar-nos a Llagostera, i quan ens va tocar el Barça, i jugar aquí al Camp Nou, el nostre de l'Hospitalet i al Camp Nou. Menys el resultat,
home,
va estar molt bé, i al final va ser la pena classificar-nos pel playoff per dos punts.
En l'anada només l'altre Iniesta ja va ser capaç de fer un gol a la feixa llarga?
Sí, va ser un partit igualat, bonic, i va marcar un golaç Iniesta. Ha sigut guanyar, que mira, que sigui d'això, així d'un golaç i d'un campió del món.
Com tu deies, la tornada al Camp Nou ja va ser una altra història.
Sí, allà ens vam pitar un penalti que no era, a principi del partit, després amb una altra roda ens van marcar dos gols i així el Camp Nou amb 3-0 en un quart d'hora ja és molt difícil.
Amb el partit de l'anada, David, sens dubte, l'aficionat de l'Hospitalet devia quedar molt content aquell dia i tot l'aficionat al futbol català, del que no és primera divisió.
Sí, sí, està clar que les diferències són òbvies, però a un partit és més difícil. Jo crec que la Copa del Rei hauria de ser a un partit perquè si tinguéssim més possibilitats de... els equips petits, però bueno, està clar que els grans lluitaran perquè sigui doble partit i tenir-ho més fàcil.
El David, no sé si ho recordareu, va ser l'autor d'aquella polèmica jugada amb José Manuel Pinto. No sé com la valores a dia d'avui, ja passat el temps, David.
Va, com una anècdota. En aquell moment va aixecar una altra volta que havia passat a la Champions, però bueno, sense cap més importància.
I Maxwell et va felicitar o què? Perquè el partit d'anada, déu-n'hi-do com el vas fer anar a la Corcolla. De fet, l'endemà, els mitjans com el que tenim aquí representats en aquesta taula de Mundo Deportivo amb el Jesús Galindo es feien ressò de tu, David, com un dels millors jugadors aquell dia a les files de l'Hospitalet, si no el millor.
No em va dir res. Va ser... Però, bueno, sí que recordo aquell partit d'anar com un partit bonic amb bones jugades, però que, bueno, també amb dues faltes dures que no m'han pitat de Macruel.
Tu deus viure per Tarragona ara, David, o pels voltants, o no?
Sí, allà a Tarragona, molt a prop del camp.
Amb aquest canvi de club, no? Recordem que el David és nascut a l'Ametlla del Vallès, 22 anys. No sé si estudies actualment, David.
Sí, en grau informàtica. Estava ja al segon.
Tot a Tarragona. Molt bé. Escolta, ahir vau entrenar i avui i demà festa. No sé si és veritat això, que Salamero us volia donar una setmana sencera de festa per Nadal i que els jugadors vau dir que no, que a pencar, que les coses no estaven per una setmana de festa.
Sí, va donar una setmana i havíem de tornar en teoria el 31, però els jugadors que són de fora també van voler passar el cap d'any a casa i tot, i vam tornar abans una mica per això, per poder passar el cap d'any a casa, els que són de fora, i a tornar allà i quedar-nos.
David Haro, moltíssimes gràcies per parlar avui de la situació del Gimnàstic de Tarragona. Bon any 2013, tant a nivell personal com futbolístic.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs el David, un cas curiós, aquest segon cognom, Iniesta, com ara comentàvem, ens fa pensar en el gran Andrés Iniesta, el de Fuentealbilla. En aquest cas parlem del de l'Ametlla del Vallès, 22 anys només aquest jugador, ara a les files del Gimnàstic de Tarragona, com deia... El Prat i l'Hospitalet, dos equips pels que havia passat ell, ara mateix es troben molt millor classificat que el Gimnàstic de Tarragona. Situació ben diferent a la que viu el Girona a segona divisió A, que ja ho hem comentat en més d'una ocasió, que veurem si acaba la temporada amb opcions de tornar a primera.
Sí, parlant una mica del Nàstic, és que la situació del Nàstic és una mica el que els passa als clubs aquests que un any pugen així esporàdicament a primera divisió, i jo no sé què passa, és com... potser per la inversió que tenen que fer, de que està per sobre de les seves possibilitats reals, i així quan tornen a baixar i es posen a la seva situació normal, com no reaccionin ràpid, es van desinflant i cauen. I bueno, hi ha molts exemples, si analitzem des d'Oviedo, Sporting de Gijón actualment, que està cué, que van baixant, i és una situació que s'ho tenien que plantejar. Vull dir que hi ha clubs que potser els hi perjudica aquest salt. Jo entenc que seria el cas del Girona, enllaçant una mica. Jo entenc la il·lusió de dir una ciutat, ostres, anem a fer l'aposta i pugem i així, però s'haurien de pensar molt, eh?
Perquè quan tornen a baixar ve la pancada.
Clar, a veure, has d'aguantar. Si aguantes a primera i aguantes un temps i així et solidifiques, potser sí que pots créixer una mica o això. Però si fas aquest d'això, des que tornes a baixar i has inflat, perquè clar, l'estar primera, se t'inflen els sous, els gastos es multipliquen i tot, i després els tens que tornar a baixar, ja se't desmunta tot.
El pou, vas al pou, és el que diuen sempre.
Exacte.
La segona és el pou. I...
Però és això, perquè clar, tu puges a primera, augmentes els gastos, però clar, tornes a baixar en seguida i has de tornar-los a reduir. Com el redueixes? Doncs tens que desfer-te dels jugadors, pràcticament desmantelar l'equip, començar amb un equip nou, tens deutes que t'han quedat i et vas desinflant i com no reacciones ràpid t'enfonses.
Saber dimensionar un planter de jugadors per cada categoria és molt complicat.
Clar, és que és molt diferent.
És molt diferent, molt complicat. I ja no és només la part econòmica, que també, per suposat, però si jugues a primera divisió tens que comptar amb una sèrie de jugadors, unes característiques que són diferents.
Clar,
a la
totalment.
Segona. I això és molt complicat i no sempre surt bé. I ja fent-ho bé, moltes vegades no acaba entrant la pilota, doncs si no tens una planificació molt estricta i amb molt de seny, doncs el que acaba passant és el que veiem en molts casos, no? Que no dic que sigui aquest cas, eh?
No, a veure, sempre pot haver-hi la sorpresa, o Villarreal va pujar, correcte, i està a dalt i es va solidificar i tot, sí. Però bueno, tens que tindre al darrere
un pozo,
exacte,
que t'aguanti. I també la sort dels
resultats. I la sort dels resultats.
La sort dels resultats que no estan arribant al Gimnàstic, com parlàvem ara amb el David. De fet, el Nàstic de Tarragona, el que dèiem, acumula 9 empats en el que va de temporada, 6 derrotes, 4 victòries. Els resultats tampoc és que tingui moltes derrotes, perquè recordem, ha jugat 19 partits, 6 derrotes, sí que en són unes quantes, però vaja, 16è classificat de 21, ara mateix el lloc és evident que no és el desitjat.
Però és que amb la lliga de 3 punts els empats serveixen de molt poc.
Penalitza molt, l'empat em penalitza molt.
Potser la desestructuració també de l'equip, el que comentàvem, quan baixes molts jugadors acostumen a dir ei, jo si puc, escampo la boira. I un altre aspecte en aquest sentit, un cop hi ha el descens, i tu comentes moltes vegades quan poses l'exemple de l'Espanyol, Jesús, el fet de situar-se a dir, soc un equip que arribo fins aquí.
Clar.
Que ja no soc un equip de primera, la mentalitat també ha de canviar.
Clar, és que és això.
Baixo a segona divisió, però m'he de posar amb les mateixes ganes i amb el mateix coratge i amb tot el que posaran els altres, perquè si no, se'm menjaran.
Clar, a més, una cosa és, a veure, si tu baixes de primera a segona, o millor pel deixar dels jugadors, diuen, bueno, va, aguantem i a veure si tornem a pujar i recuperem i així. Però clar, la que això no passa, vas enrere. Vas
el primer any encara.
Vas enrere, i això passa també amb equips històrics que han estat a primera divisió i que havien passat temps a primera divisió, que cauen o reaccionen immediatament que pugen aquella mateixa temporada perquè aguanten l'equip i fan l'esforç, o s'enfonsen. Està passant amb el Racing, està passant amb el Sporting de Gijón, que són equips més tradicionalment de primera divisió que de segona, i estan a baix de tot.
Potser s'han de fixar en l'exemple de la Juve quan va baixar, que es van quedar els jugadors estrelles per ajudar i tot, i al final van acabar pujant. Ah. També hi ha molt jugador mercenari.
Clar, però això et passa amb un Atlètic de Madrid, perquè té al darrere una economia forta que pot aguantar-ho, però amb un equip d'aquests, a la que baixes a segona, ja no pots mantindre els jugadors.
No, està clar.
No es pot mantindre, i això... És molt delicada la situació, Vull dir que quan un club li arriba a l'ascens i així, jo crec que a part de valorar els resultats esportius i així, tindrien que valorar altres coses,
Ens quedarà pendent per la tornada comentar com han anat els partits de tornada, precisament de Copa, a l'espera que es disputin. Recordem que el Barça ha de jugar-lo amb el Córdoba, encara es disputa a doble partit l'eliminatòria de Copa del Rei, una reivindicació que feia ara, si us aneu adonat, el David, jugador del Gimnàstic de Tarragona, que en el seu dia, la temporada passada, jugava amb l'Hospitalet. Creu que partit únic, doncs, sempre, com s'havia fet abans, de fet.
Totalment d'acord, totalment d'acord.
En aquest sentit, crec que tots, quan veiem que torna el format d'anada i tornada, diem no gràcies.
No. La Copa tindria un altre licient i una altra vida.
La federació no es vol pillar els dits, perquè com arribi un Córdoba contra un altre equip petit a la final, no és rentable.
Qüestió econòmica.
I els aparellaments de vuitens de la Champions League també els comentarem ja tornant dins de l'any nou. El que sí que us vull comentar ja per acabar, dia 2, partit habitual per Nadal de la selecció catalana, enguany el rival és Nigèria. Fa 4 dies em sembla que el ritme de venda d'entrades anava per 15.000, Cornellà al Prat hi ha capacitat per 45.000, no sé si sou habituals d'aquest partit, de seguir-lo, d'anar-lo a veure en directe.
Jo he anat més d'una vegada i, a veure, és que clar, depèn molt del rival.
L'any que va venir Argentina...
Van portar Argentina, et van portar un altre any a Brasil. No, Brasil no era d'aquesta època. Era un altre, sembla que va vindre.
Mèxic
i així. Dius, vale, pues, té la seva gràcia i la gent va, però és que hi ha partits que costa.
L'aficionat del futbol és aficionat del futbol.
Hi ha molta saturació de futbol, també. I clar, per un partit bo sí que la gent, que encara que estigui saturada, t'agrada el futbol, continues, però quan ja el partit flugeja...
Una mica com el pronòstic del Barça espanyol, no donem massa opcions, no, Nigèria?
No ho crec. Sobre el paper, no.
Jesús Galindo, cap de la secció de futbol de Mundo Deportivo, Joan Carles Galofré, cap de premsa del Banyalbrana Sant Cugat, i Miquel Molina, president de la penya catalana Manchester United 1839. Moltes gràcies per ser aquesta última tertúlia de la temporada amb nosaltres.
A vosaltres.
Que acabeu de passar un bon dia, és a dir, un bon final d'any, i tingueu una bona entrada d'any.
Igualment.
També des d'aquí en recordem del Sergi Sánchez, president de la penya Vilobondo Coac, del Josep Maria Félez, el president de la penya Blana Sant Cugat, i el Marc Lorenzo, el nostre expert en futbol femení, comentarista per Barça Televisió, a qui enviem també la felicitació i els millors desitjos pel nou any. Fem una pausa ara per la publicitat i tornem amb el concurs del Fabri.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.